Ràdio Estel. Informatius.
És la una en punt, us informa Olma Giró. A Catalunya, una quarta part dels instituts acumulen la meitat dels alumnes que abandonen els estudis després d'acabar l'ESO. El 2020, gairebé 10.000 estudiants no es van matricular ni batxillerat ni a cap cicle formatiu. La xifra puja en el cas dels joves vulnerables. De mitjana, un de cada quatre alumnes no continua estudiant després de la secundària. Aquestes són les principals conclusions de l'últim informe de la Fundació Bofill. L'entitat alerta que l'abandonament escolar a Catalunya en acabar l'ESO és crític. Catalunya, de fet, està 4 punts percentuals per sota de la mitjana espanyola en abandonament escolar. El 86% dels adolescents catalans de 17 anys continua els estudis de batxillerat o cicles formatius. El director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, avisa que l'abandonament escolar genera que els alumnes es desvinculin dels estudis i que això després dificulti que reenganxin.
Sabem que els joves que deixen d'estudiar difícilment tornaran a estudiar al llarg de la vida, és a dir, sí que potencialment sempre pots tornar a estudiar al llarg dels anys, però és altament improbable que quan has deixat els estudis tornis a estudiar, perquè el nostre sistema no ho afavoreix, no? Perquè després es perden oportunitats, perquè es perden ganes, perquè generen identitats alternatives a l'estudi, i sabem que això té conseqüències gravíssimes en la biografia d'aquests joves, en dependència de serveis socials.
Per tot això, el que demana l'entitat, Fundació Bofill, i ho demana la Generalitat, és un pla de xoc contra l'abandonament escolar prematur, més orientat a la prevenció, focalitzada en aquells centres amb més abandonament. I avui ha tornat a revifar el debat de la intel·ligència artificial després que aquest dimecres Geoffrey Hinton, el padrí de la intel·ligència artificial, hagi deixat de treballar a la multinacional Google per poder alertar dels perills d'aquesta nova tecnologia. Ulisses Cortés, ell és catedràtic d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya, ha assegurat que el problema de la tecnologia és que és molt fàcil d'utilitzar i que algú sense coneixement pot arribar a dominar-la sense entendre què hi ha darrere. Cortés ho ha dit en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel.
Esta facilidad se ha vuelto pues como azúcar. Tú das azúcar y cuanto más azúcar pones en los alimentos o más aceite, se vuelven mucho más apetecibles, ¿eh? El ChatGPT es como regalar droga a la puerta de los colegios. Es muy fácil.
I, de fet, el catedràtic ha afegit que cada vegada que els humans utilitzem aquesta tecnologia, referint-se al xat GPT, l'estem entrenant gratuïtament. Amb tot, Cortés ha assegurat que el risc que la intel·ligència artificial sigui més intel·ligent que els humans no és real i ha insistit que amb la tecnologia l'important és parlar dels aspectes legals, ja que per ser poc ètic ningú et portarà a la presó. I avui comença la preinscripció per al nou alumnat de les escoles bressol municipals de Barcelona i les 5 de titularitat de la Generalitat que hi ha a la ciutat. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica des d'avui i fins al dia 17 de maig. De cara al nou curs, la xarxa pública barcelonina ha augmentat prop de 300 places. Amb tot, Barcelona disposarà de més de 8.800 places per al curs vinent, 4.766 que estaran reservades per a nou alumnat i 488 reservades per atendre necessitats educatives especials. Per a aquelles famílies que necessitin acompanyament en el tràmit de preinscripció telemàtica, es podrà fer de manera presencial al centre que hagin escollit com a primera opció. Això sí, han de tenir cita prèvia. El període de matrícula serà del 15 al 21 de juny. I ara els esports amb Anna Closa.
Avui es tanca la jornada 33 de la Lliga de Futbol Masculina. A 8:15 del vespre, el Girona rep a Montilivi el Mallorca. Els blanquivermells són vuitens amb 44 punts i intentaran apropar-se a Europa. Tornen a la convocatòria Estuani i Arnau Martínez, que no van jugar a l'últim partit al Sánchez Pizjuán. Qui visita avui aquest estadi dels andalusos és l'Espanyol, que s'enfronta al Sevilla, també a 8:15, amb l'objectiu de sumar els 3 punts. Ara mateix, els blanquiblaus són penúltims a 3 punts de la salvació. Ahir l'Atlètic de Madrid es va plantar a la segona posició després de golejar el Cádiz per 5-1 al Metropolitano. Ara el Barça en tindria prou sumant 2 punts per proclamar-se campió de Lliga. Abans, però, hauria de perdre o empatar l'Atlètic de Madrid o Real Madrid a la pròxima jornada, que es juga la setmana que ve al cap de setmana del 13-14, però si guanyen, el Barça hauria de superar l'Espanyol a Cornellà, on, per cert, el club blanquiblau ha informat als aficionats culers que si vol anar a l'RCD Stadium no ho podran fer amb emblemes, bufandes, samarretes o qualsevol altre element que representi el Barça, tal i com va fer el club blaugrana en el derbi de cap d'any.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les 2 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Aquest estiu, viu el grec. Ajuntament de Barcelona.
Nosaltres ho tenim clar. Aquest estiu tornarem a viure el grec perquè és impossible resistir-se a la programació del Festival d'Estiu de Barcelona. Fa 10 dies, aproximadament, que es va presentar la 47a edició i la veritat és que ja hem començat a omplir l'agenda de les gairebé 5 setmanes que durarà el festival. Dansa, circ, cinema, música i teatre. És un plaer teníem nosaltres avui a la part magazín del matí a Ràdio Estel el director del Festival Grec, assegut avui en aquesta fantàstica chaise longue. Cesc Casadesús, què tal, com estàs?
Molt còmode, de veritat.
Escolta, nosaltres estem molt agraïts, de debò, Cesc, amb tota la feina que esteu tenint, doncs que hagis volgut venir aquí al magazín, perquè, si no m'equivoco, aquest és el 7è grec que dirigeixes. És així? Satisfet?
Sí, bé, depèn de com els comptis, perquè t'he de dir aquests 3 anys darrers compten per 3 dobles, perquè sí, ha estat realment complex. I aquest any és el primer que estem disfrutant de veritat per oferir un festival de qualitat a la ciutadania.
Satisfet, però, també amb la programació final? Com ha quedat tot?
Moltíssim, sí, sí. A vegades hi ha vegades que dius, ai, no ho sé, però aquesta vegada estic supercontent, ha estat un plaer, un gust, i ha estat una meravella com poder treballar també amb la complicitat de les institucions de Barcelona, amb els artistes d'aquí. Molt bonic, és una feina preciosa que espero que tothom pugui gaudir-la també.
Clar, del 29 de juny fins al 30 de juliol seran 88 espectacles. Quan vau començar a treballar en aquesta 47a edició?
Bé, els festivals, no, diguem, no es para. La nostra feina, el meu cap, sempre està 2 anys endavant, sí, hi ha projectes que es van coent, hi ha projectes que són, doncs, poquet a poquet, i a mi m'agrada programar com cuinar, saps? Ara tires una mica d'aquí, una mica d'allà, una mica d'espècies, una mica de dolç, depèn. O sigui, que és aquest plat que vas fent a poc, no hi ha una data a la que dius, ara m'hi poso, sinó que sempre hi estàs treballant, i hi ha projectes que es consoliden o que es fan ràpids, i hi ha d'altres que són més lents. Aquest any ha estat un plat elaborat, ha estat un plat de cuina lenta, ha estat un plat de l'àvia, perquè hi ha hagut dificultats, si vols, també, en un moment postpandèmic, que la gent encara tenia problemes per aixecar espectacles, gires internacionals, tot s'ha d'anar fent poquet a poquet i aquest any doncs, realment ens ha quedat un plat al punt.
Clar, perquè tu deies, si no m'equivoco, la presentació del festival que havia estat això, eh? Un any especialment complicat, no? És per això, Cesc, o per
sí, quin motiu? Sí, però també per responsabilitat. Nosaltres volem fer un festival que parli a la gent, que expliqui coses que passen avui, que capti l'estat d'ànim de nosaltres. I pensàvem que aquest any tocava fer un festival alegre, saps?
Sí, no?
Sí, pensàvem que tocava alegria, sortir, no sé, una cosa molt per disfrutar, no?
Sí.
Sense allò, treure'ns ja tot els prejudicis i endavant. I, bueno, doncs una responsabilitat que com a festival públic vam assumir i ens n'hem sortit. Crec que sí, vaja, ho penso.
Quina diferència hi ha del grec d'altres festivals d'estiu? Quina diferència diries que hi ha?
La paraula festival té diverses connotacions. Per mi, posar un espectacle darrere l'altre no és un festival, és una programació. Per mi un festival ha de tenir un discurs, una unitat, una raó de ser, una dramatúrgia, diríem en termes teatrals, que quan treus una peça allò no s'aguanta o li falta alguna cosa. I en el cas del Festival Grec, a part que és un festival de Barcelona, que juga en Barcelona amb la creativitat d'aquí i que vol impulsar, ser un motor de creativitat, que per mi és molt important quant a missió, també té unes característiques molt singulars. Té un espai que es diu Teatre Grec molt gran, però té una ciutat amb molts districtes i amb molts espais que també doncs, volem que formi part de la programació. Llavors és combinar aquest espai propi, aquest espai gran, aquest centre de festival, aquest cor del festival, junt amb els altres espais que treballen durant l'any, els espais de ciutat que treballen durant l'any, com trobar alguna cosa que s'ajusti a cada una d'aquestes identitats i al mateix temps tenir un relat únic. Això és el més complex, no és tant, com deia, una llista de noms un darrere l'altre, sinó un discurs que maneix un concepte.
Que sigui comunitari, no? Vull dir, un discurs que tingui un inici i un final, no? Que deies que hi hagués aquest diàleg amb la ciutat.
Una certa coherència, si vols dir-ho així, no? Que sigui un reflex en el projecte que jo defenso, doncs com el cim d'una muntanya, no? Una cosa que ensenyi què està passant a Barcelona durant l'any, o què està passant a Catalunya durant l'any amb els artistes d'aquí, amb el nostre sentir, no? Aquest és el que busquem, bueno, és una ambició, no sé si ho aconseguim.
El 55% de les propostes hi ha dones com a autores o directores. Hi ha hagut un canvi de mirada els darrers anys, Cesc?
Sí, no pas per
buscat,
part meva.
O?
No pas per part meva, perquè des del primer any que vaig començar el festival ja tenia molt clar que era un compromís amb la creació amb signatura femenina, però sí que és veritat que bé, els primers anys va ser aixecar el telèfon i començar a trucar a dones, dir, escolta'm, presentem un projecte,
aquí, no?
Què passa, no? Però
clar,
sí, és veritat que hi havia un sostre de vida que moltes dones no s'atrevien a presentar projectes perquè se'ls havia dit moltes vegades que no. Bueno, hi ha una voluntat, hi ha una intenció, és cert, però també hi ha molta creativitat. No estem fent dones per quota, sinó perquè els projectes realment són bons i valen la pena.
Aquests projectes, que nosaltres també ens preguntem sempre, a l'hora de programar un festival, és com es troba aquest equilibri, no?, entre els artistes nacionals, propostes internacionals i també l'aposta del nou talent local. Com és aquest equilibri?
Bueno, t'he parlat abans de cuina. Jo sé que és una metàfora que potser ens ajuda a imaginar això, no? Tens un primer plat, segon plat, uns postres, un beure...
Sí.
Tot plegat és una suma de petits elements, especiats o no especiats. Bé, té a veure l'experiència, la professionalitat, el coneixement. Passes moltes hores veient, parlant amb artistes, veient vídeos, informant-te, estant al cas del que passa, i al final prens les teves decisions i potser t'equivoques, perquè també darrere un sí hi ha 10 nos.
Clar.
I això és una part més dolorosa i més complexa, no? Però, en fi, en principi, amb honestedat, estudiant al fons els projectes i prenent decisions que tinguin a veure amb una coherència que deia que estem buscant.
Never really seemed to want
Bages Long, aquí al matí a Ràdio Estel. Hem convidat el Cesc Assadesús, director del Festival Grec. I és que aquest any el Grec ha fet una aposta, ara repassarem part de la seva programació, dèiem que ha fet una aposta per la creació de sinergies entre diverses disciplines escèniques, i a motiu dels 200 anys del Passeig de Gràcia, doncs s'ha muntat una proposta popular. De fet, el 29 de juny hi haurà una doble inauguració on el circ serà el gran protagonista, el Teatre Grec amb The Pulse, de Gravity and Other Myths, al centre de Barcelona, amb el funambulista Nathan Paulin, sota la direcció de Rachid Ouramdane, a veure si ho dic bé, que creurà que això, Cesc, ens ha cridat l'atenció, a veure com serà, creuarà el Passeig de Gràcia sobre un cable d'acer.
Sí, té a veure amb el concepte del festival. Aquest any volem treballar la idea de grup, la idea de que les coses no es poden fer sols, la idea que el grup, la unitat, el col·lectiu és important. I això ens ha portat a arribar a una disciplina que no és molt coneguda, que és la disciplina del circ. Em sembla que el circ té molt això, no? Si no hi ha algú que t'aguanti la mà o que t'aguanti...
Que doni suport, no?
Que doni suport, sí. Doncs caus. I em sembla que aquesta idea de donar suport és una cosa que hem après tots molt, que estar sols és molt dolorós. Doncs estar acompanyat és una idea que per mi està molt al voltant del Grec d'aquest any, no?
I perdona, Cesc, però també és una mica la idea que tu deies, no? De crear aquesta comunitat, vull dir, el fet de que el públic també formi part, no?, de l'obra.
Sí, correcte. Llavors el circ té molt de transmissió. El circ és un art que de seguida et quedes embadalit, et pots emocionar molt fàcilment. I té aquest doble element, aquesta doble inauguració té aquest doble element. La primera, el The Pulse, és un espectacle col·lectiu, amb un grup de 30 acròbates, amb 36 cantaires a l'Orfeó Català, cor de dones, per tant una peça de grup, grupal, coral. I en canvi el Nathan és un trapecista solitari que dalt d'un cable de cerc que travessarà el Passeig de Gràcia. Això ho farem el dia 1 de juliol, no és el 29, és una doble inauguració el mateix cap de setmana, però el Nathan ho farà el dia 1, que és diumenge.
Clar, i a part deies que és diumenge, que és un acte obert a tothom, sí. El del Nathan, explica'ns una mica com serà, perquè de debò que ens ha cridat molt l'atenció, els accessos, si hi hauran doncs, pantalles, si a partir d'un nombre concret de persones es tancarà l'accés, com serà aquesta representació?
No, serà obert a tothom, en principi. A veure, avui tenim una visita, avui ve el Nathan a Barcelona, justament,
o sigui, sí?
anem a veure els espais. Tirarem un cable, bueno, ell tirarà un cable des de... Si tot va bé, espero que avui ens digui que sí, perquè la visita tècnica és aquest migdia. Tirarem un cable des del portal de l'Àngel, que era les muralles de Barcelona.
Sí, correcte.
On s'inicia el Passeig de Gràcia, de fet, perquè quan es van trencar les muralles s'inicia el Passeig de Gràcia al portal de l'Àngel, fins allà on ens doni l'edifici més alt que puguem agafar, que en principi creiem que serà tipus cap a Gran Via, més o menys. Llavors el consisteix en ell, bàsicament, travessarà sol, sense res, ni una...
Amb una corda, però, a la cintura?
Sí, va una mica assegurat, però no porta res per equilibrar-se. Res a les mans. De fet, té el rècord del món, eh? Vull dir, és un senyor que té el rècord del món. Si seguiu a la seva pàgina web, veureu que és espectacular les travesses que fa. I l'espectacle tindrà una molt bona visibilitat des de Plaça Catalunya, o sigui, es pot omplir tota la Plaça Catalunya, es veurà molt bé, pensem que hi pot anar sense límit de gent. I el Passeig de Gràcia el que farà és ell sol, penjat allà dalt fent aquesta travessa, mentre amb uns altaveus anem sentint els seus pensaments. És un àudio enregistrat, evidentment, perquè ho farem en català, però els seus pensaments en els quals va explicant la sensació de perill, la sensació de risc, la sensació d'estar sol, els seus records, la seva àvia, com sent el vent a la cara, totes les emocions que sents allà dalt amb una banda sonora, amb un àudio molt bonic, molt emocionant. I ja t'has posat els pèls de punta.
No, jo t'ho dic perquè ens ha cridat molt l'atenció tot l'equip, diem, ostres, és que realment és estar com a la corda fluixa, que no hi serà aquesta corda, estarà ben...
La metàfora és aquesta.
Però és aquesta, no, Cesc? Una mica? Vull dir que serà com un sentiment que...
Però el contrast, eh? Tenim el grup, la unitat, el cor, i al mateix temps la soledat.
I la soledat, sí. No? Molt interessant. I de fet, quan mirem el programa del Grec, també ens trobem amb els imperdibles, allò que no ens hauríem de perdre, tot i que hem de ser ràpids, perquè hi ha entrades que s'esgoten volant, sobretot pel que fa als espectacles de dansa. I és aquí on tu has estat vinculat, Cesc, a la dansa, tant ballant com també ara a la gestió, quan va ser director del Mercat de les Flors, no? 2006, que vas començar, pot ser, aproximadament, Cesc,
2007,
no?
Sí.
Que vas donar aquest impuls, no?, a la dansa. Hi ha prou oferta de dansa, a hores d'ara, tu creus?
Bé, el Festival Grec és un festival sobretot de teatre, i és veritat això que dius, afanyeu-vos, perquè estan volant a les entrades, és una sorpresa, nosaltres no ens esperàvem aquesta... no sé, aquesta explosió d'alegria i de ganes, que és meravellós per un director, però després et fa patir, perquè dius, ai, voldria més entrades per la gent, però és aquest equilibri tan difícil. Com a mínim sabem que tenim un espectacle gratuït al carrer.
Que aquí, això ja és molt.
Això ja és molt. Clar. Però sí que a vegades es voldria haver-la encertat, no sí. saps mai què interessarà sí. la gent i què pots, has de fer més dies i menys, però hi ha molta oferta. El festival té més de 160.000 entrades a la venda, ara n'han venudes 30.000, en queden 130.000 a la venda, vull dir que encara es pot triar força, eh? Però sí que és veritat que no sé si per l'element visual, per l'element més popular, perquè hi ha menys oferta de dansa, hi ha més espectacles de teatre que de dansa, però tot i així veiem que aquest any la gent li interessa lo visual, està apuntant cap a coses molt específiques i bé, doncs, encantats, l'any que ve en farem més.
Estem amb el Cesc Casadesús, director del Festival Grec, el Festival d'Estiu de Barcelona, que recordem se celebra a diferents espais de la ciutat des del 29 de juny fins al 30 de juliol. Teniu tota la programació que estem repassant avui, bona part amb el Cesc, si entreu a www.barcelona.cat/grec. Estem escoltant Reptilian Mambo, que estaran al Jamboree el 7 de juliol. Jo aquesta ja me l'he apuntat.
És fantàstica, sí. Està molt bé, eh?
Que fa molt d'estiu, no? Que deies tu, que la gent també té ganes de...
Sí.
Aquest esclat. No? Sí. Dels anys que venim, no? També de ganes de sortir al carrer i de passar-nos-ho bé, Cesc.
Sí, bueno, hi ha de tot, eh? També hi ha coses per pensar en aquest festival, eh? També hi ha espectacles compromesos que parlen de temes més delicats, no tot és alegria i joia com la vida, però, bueno, busquem espectacles que també ens facin pensar i reflexionar, però qui vulgui passar-s'ho bé té moltes coses, moltes possibles. La programació de música és potser de les coses més complexes de fer en el festival, perquè Barcelona té una programació de música molt àmplia.
Clar.
Té molts festivals de música d'estiu, i llavors nosaltres en la música la nostra línia és buscar projectes especials, coses singulars, coses úniques, coses que no es troben habitualment, i sobretot, si podem, el diàleg entre la música i altres disciplines. És una mica el que ens ajuda a triar què programem de música, per no competir, per diferenciar-nos d'altres festivals que ja existeixen.
Per cert, saps quina pregunta sempre m'he fet, Cesc, de per què no el grec, d'alguna manera, està obert a tot l'any? Vull dir, perquè només està centrat a l'estiu, no? Us ho he preguntat, això, alguna vegada?
Sí, bé, el grec està obert tot l'any com a parc. Tu pots anar allà durant tot l'any a passejar...
Prefereixo un festival, eh?
Sí, bé, és un espai a l'aire lliure, la qual cosa vol dir que cada vegada que hi fas programació l'has d'equipar, has de posar electricitat, has de posar cadires, has de posar escenari... No és senzill i és car. Clar, l'altra cosa és que es convertís en un teatre, però ja en tenim de teatres. La gràcia era que la màgia és justament aquesta, l'estiu i l'aire lliure. Si no, ho convertiríem en un teatre com uns altres i ja en tenim, no? Penso que l'estiu és... El grec, el factor diferencial és aquest, estiu, aire lliure.
Et va fer impressió quan a finals del 2016 anomenen director del Festival d'Estiu de Barcelona?
Home, sí, la veritat és que sí. Sí, fa molt respecte. Fa respecte, fa emoció i fa, doncs, una mica... Fa tremolar les cames, eh? Sobretot per dir, seré capaç de fer una cosa tan grossa, un projecte tan, tan bonic, però alhora tan difícil. I bé, ho estem intentant, cada dia és un intent.
I recordes el moment en què t'ho van proposar? O sigui, recordes de dir, ara que t'ho deies, no?, que fas respecte, tota la responsabilitat, vas dubtant de dir, ostres, jo no sé...
Bé, Anna, jo vaig arribar a la direcció per un concurs públic. Vull dir que en aquest sentit jo ja m'havia preparat un projecte, he presentat un concurs...
Tu ja estàs predisposat, no? A dir, clar, estàs interessat.
Vaig passar un jurat, vull dir que en aquest sentit ja hi havia tot un projecte darrere. Jo, si no hagués tingut un projecte, no, però tenia una idea al cap. Jo l'havia viscut, el festival, evidentment, com a públic, sí. L'havia viscut i sabia què era el festival i tenia una idea de com m'agradaria que fos i això, per això em vaig presentar.
I escolta, i aquesta idea que tenies al cap, quin era aquest objectiu on vas arribar i justament si ha anat amb bona evolució, no? Si estàs satisfet d'aquesta evolució, d'aquesta idea inicial.
Home, jo ara veure que el públic esgota les entrades, la veritat és que em satisfà, penso en alguna cosa, hem fet bé, perquè...
Això és el millor premi.
Perquè vol dir que està interessant, que el festival interessa la ciutat i estan sortint artistes que estan creixent amb nosaltres. Sí, la insatisfacció és permanent, perquè sempre ho vols fer millor i sempre saps on t'equivoques i vas aprenent cada dia, però bé, en qualsevol cas intento ser professional, treballar tan bé com puc, tan bé com sé, i m'ho passo bé, disfruto amb la meva feina.
Clar, i a part, jo entenc també, saps que la pandèmia no t'ho ha posat fàcil, però, bueno, fàcil a tu i al sector cultural concretament, podríem dir que han estat uns anys que no tots han estat plàcids. El primer any, de fet, crec que vas tenir molt poc temps, no?, per fer la programació, ara no me'n recordo ben bé, però clar, amb la pandèmia, amb les restriccions, saps? No va ser un moment fàcil, no?
Bé, si vols que fem un repàs a aquests anys de direcció del festival, la veritat és que no ha estat senzill.
No.
No, perquè, bueno, és igual, però és igual, parlem. El passat és el passat. Anem a mirar el futur i anem a passar-nos molt bé aquest estiu amb el festival.
I com voldries que seguís el grec, no? Amb quina línia?
Mira, aquest any deia que hem volgut fer un festival per acompanyar la gent, per viure, per estar acompanyats i estar contents i alegres. I bé, hi ha programacions, he dit abans, m'agrada molt el concepte aquest any que hem agafat al voltant de la idea del cor, no? Molts espectacles amb corals, amb cors. Hem parlat d'aquest inaugural, però hi ha fins a una dotzena d'espectacles que tenen un cor integrat en l'espectacle, cor amb circ, cor amb teatre, hi ha moltíssims
Joan
cors.
Joan Dausà, que estarà també al Teatre del Grec, primera vegada que actua, diria, a l'escenari, que també serà acompanyat d'un gran cor.
Sí, el Joan Dausà també tindrà un cor. Bueno, és allò que deia, no? Busco en la música projectes especials i singulars. I intento convidar artistes que no hagin passat, perquè l'escenari del Grec és màgic, és meravellós. Llavors sempre intento, doncs, artistes que no hi hagin passat i dir, a veure, podem fer alguna cosa especial? I el Joan, bueno, és un entusiasta. El Joan, de seguida... De fet, va ser ell que em va dir, vull tocar el Teatre Grec.
Ah, sí?
Sí, em va escriure i em va dir, vull tocar el Teatre Grec. I llavors va dir, doncs, parlem-ne. I vam fer, bueno, va tenir aquesta gira ara...
Sí,
i al final...
el desè aniversari.
Es va animar, va venir a la roda de premsa i doncs ara vull posar-hi un cor i, en fi, fantàstic, no? És un diàleg molt bonic amb els artistes quan passen aquestes coses.
Jo, mira, jo recordo a la meva darrera, ja, ara em faràs bronca perquè diràs, ostres, fa molt de temps, però justament aquest any que moria un gran artista com és Richie Sakamoto, que va estar al Grec amb el Vanotto, aquella combinació va ser excepcional, eh? Vull dir, d'aquelles, el Grec, els espectacles que veus et queden marcats.
Sí, bueno, anaven a la mateixa línia que et deia, col·laboracions especials. En aquest cas va ser una col·laboració amb el Festival Sónar, que també era el seu 25 aniversari, si no recordo malament.
Sí, correcte.
I va ser com una obertura de Grec, tancament de Sónar, i van fer aquest projecte.
Aquest diàleg també, no?, amb altres festivals de la ciutat.
Sí, té a veure amb aquesta missió de festival públic, diguem-ho així, no?, de la ciutat de Barcelona.
Mira, ja anem acabant. Ja saps que estàs aquí assegut a la Xeslong del matí a Ràdio Estel, Cesc. Parlem res. Et faré una pregunta teva, més personal, perquè vas combinar els estudis de psicologia amb classes a l'Institut del Teatre, després vas ampliar els estudis de dansa a Amsterdam. Tu quan vas veure, clar, Cesc, que volies baixar els escenaris, que volies baixar dels escenaris i dedicar-te a la producció i a la gestió cultural, i si hi ha algun moment que dius, ostres, és que jo ara em moro de ganes de tornar a pujar, eh?
No, tornar a pujar a l'escenari no, però passar per l'escenari i l'experiència d'estar en una creació, en un procés de creació artística és important per un gestor, perquè al final et col·loques en el lloc d'entendre també l'artista, i això està bé, és important. Per tant, a mi m'ha ensenyat estar en un escenari, no és una cosa que jo desitgi fer, perquè quan vaig decidir no baixar, és una decisió personal. I sí, et podia parlar d'anècdotes, però... hi va haver un moment en què jo vaig dir, bueno, de fet hi ha un espectacle en concret que jo m'ho creia molt, estava molt emocionat fent aquell espectacle i la gent marxava fins que em vaig quedar sol a l'escenari pràcticament amb tres amics de públic. Llavors vaig dir, uf, què passa?
Què està passant aquí? Ostres!
I llavors vaig dir, doncs va, em poso a l'altra banda per entendre com portar al públic als espectacles contemporanis i de creació. I aquesta és la meva feina, o el que m'apassiona, és intentar que la gent pugui descobrir coses que no coneix, pugui encoratjar-se per projectes que, bueno, que no són habituals, estimular la creativitat. És una mica com m'ho agafo jo, perquè he patit aquesta experiència de espectacles meravellosos que a vegades la gent es mou per un artista conegut, un famós, i crec que hi ha moltíssima creativitat de gent molt jove, molt interessant, i que val la pena descobrir, especialment en aquesta ciutat.
Doncs escolta, ha estat un plaer. Cesc Casadesús, director del Grec, gràcies per mostrar-nos tot aquest talent, ja sigui internacional, nacional, que tenim justament també a casa nostra, que podem veure en el Festival Grec. Que vagi molt bé.
Molt bé, fins ara.
Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment, que com ho tinc de mala tarda per quedar a algun bar de Gràcia, un petó jo dit i de cop s'atura tot. portava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso... No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap, que saps que moria per tu i per viure junts. Les coses tontes i subtils i alguna bomba del destí i jo. I no sé com, però som a taula amb el vi que t'agradava i deixes cap. Massa tard i no pretens trobar-me allà, però simplement m'ho volies explicar i em busques una mà. No em miris així, no em miris així, que m'explota el cap.
Nosaltres som el magazín del matí a Ràdio Estel.
Ara mateix que ha passat de dos quarts de dues. Ja tenim aquí el Pere Juventí Balcells, que ens posa el dia amb els principals titulars pel que fa a l'actualitat i sobretot tot el que ens esteu preparant per l'Estel Migdia. Per on comencem, Pere?
Doncs mira, Mercè, avui obrirem amb aquesta dada, i és que Catalunya ha tancat el mes d'abril amb les xifres rècord, amb una xifra rècord, volíem dir, pel que fa a l'ocupació, amb el nombre d'aturats d'atenció més baix des del 2008. Déu-n'hi-do, doncs una bona xifra. El mes passat l'atur va registrar un descens de més de 9.500 persones i es va tancar amb 3,6 milions de persones cotitzant a la Seguretat Social en comparació amb l'abril del 2022. Hi ha 25.900 aturats menys. Amb aquesta baixada de persones, ara les persones sense feina a casa nostra i que estan, per tant, a la llista de l'atur, gairebé són 339.000 persones. Per tant, doncs obrirem amb aquesta bona dada. D'altra banda, d'una bona dada a una mala dada, i és que avui, tercer dia d'afectacions a Rodalies, per la Badia encara no resolta a Gavà. Renfe ha mantingut avui els 3 trens per hora i sentit a les línies del Garraf i ha reforçat també el servei amb autobusos llançadora entre Castelldefels i Barcelona a les hores punta de matí i tarda. Mentrestant,
aquesta segueix. Aquesta picabaralla, no?
Exacte.
Continua.
Sí, sí, aquesta estira i arronsa entre uns i altres per veure qui és el culpable o què és el culpable, si ha sigut un llamp, si ha sigut deixadesa pel que fa a la inversió, pel que fa al govern espanyol. Els escoltarem a tots ells al nostre informatiu. D'altra banda, us explicarem una notícia que ha sortit fa molt poca estona, i és que la Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat a Pablo Llarena que torni a citar l'eurodiputada de Junts i exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí, després que no comparegués a l'alt tribunal el passat dilluns 24 d'abril. D'altra banda, la Fiscalia rebutja suspendre el procediment que pesa contra ella, tal com demana Ponsatí, atenent a la seva immunitat com a europarlamentària. I avui fixarem la mirada a Figueres, on des de la setmana passada s'acumula brossa.
Déu-n'hi-do la que s'ha muntat a Figueres.
Déu-n'hi-do,
no?
Sí, sí, són muntanyes i muntanyes de brossa les que hi ha pels carrers. A més, ahir van acabar les fires que han celebrat en aquesta població, en aquesta capital, i per tant, doncs, l'Ajuntament que vol buscar-hi una solució, i aquesta solució passa per decretar aquest estat d'emergència per insalubritat i fer que una empresa externa, a la del servei de recollides, que, per cert, està en vaga i, per tant, són els que han generat, doncs, aquesta problemàtica, doncs, puguin fer aquesta neteja. De tot plegat, de com està en aquests moments aquesta vaga i aquesta problemàtica amb aquesta neteja a la ciutat, en parlarem en directe amb Pere Casillas. Ell és el vicealcalde de Figueres. Per tant, marxarem cap a l'Empordà una estoneta.
Vinga, doncs, de ben segur que serà molt interessant tot el que ens expliqueu a partir de les dues, de l'Estel Migdia amb Xavi Toscano i tot el seu equip. Pere Juventí, gràcies.
A vosaltres.
Cuida't.
Ràdio Estel.
Un tallat, quan puguis.
Rafa, t'estava buscant.
Què passa?
Les promos, que no has vist el correu de Xavi Aguilar.
Ui, si hagués de mirar tots els correus de l'Aguilar, què passa amb les promos?
Que cal gravar-les.
Doncs tu mateixa.
Però què dic?
Doncs allò de sempre, que si la ràdio nocturna, que si som originals, que si la Macedònia... El de sempre, Bet, el de sempre.
Quin passotisme, mare meva. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins, que si Ràdio Nocturna, que si van d'originals, el de sempre, vaja.
A Ràdio Estel.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El magazín del matí a Ràdio Estel.
Vinga, va, que per acabar el programa estàs tu.
Quina gana. Va, que fa poques hores coneixíem la notícia. Una pizzeria Marta Jarque, del barri de Gràcia de Barcelona, és la millor pizzeria d'Europa.
Sí, la Sartoria Panettieri, al carrer de l'Encarnació 51, ha estat escollida com a millor pizzeria d'Europa, segons la classificació 50 Top Pizza Europa 2023. Però la cosa, Mercè, no acaba aquí, perquè Sartoria Panettieri també s'ha endut el Premi Especial Pizza of the Year 2023 per la seva salsa de tomàquets, xerris escalivats, si deies que se't feia la boca aigua, espera't. La salsa, tomàquets, xerris escalivats, mozzarella i salsa holandesa d'alfàbrega. Què et sembla?
Boca aigua. A veure.
Doncs mira, el Jorge Sastre és un dels copropietaris de la Sartoria i ens escolta. Bon dia, Jorge, i enhorabona.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias.
A veure,
gracias.
Avui deu ser un dia d'estos de moltes llamades, de moltes trucades, de molta gent que us vol felicitar. Són 2:15 ara tot just, no sé si teniu molta cua, hi ha mucha cola en la pizzeria o no, Jorge?
Pues mira, la verdad que estamos llenos, tenemos dos locales, hay otro local en la calle Provenza, y estamos a reventar, o sea que muy bien, súper contentos.
Pues te agradecemos también que hayas querido entrar al magazine de Radio Estel. Oye, muy rápido, a ver, ¿qué tienen vuestras pizzas para haber llegado hasta al Olimpo prácticamente de las pizzerías europeas?
Pues mira, la verdad que no lo sabemos, estamos un poquito en shock porque es un reconocimiento súper súper guay, importante, pero bueno, imagino que nuestra filosofía de utilizar producto de cercanía, de aquí de Cataluña todo sobre todo, y el hecho de intentar hacer con nuestras manos todo lo que podemos, creo que es lo que marca un poco la diferencia, porque al final aquí en casa hacemos hasta los propios embutidos que utilizamos para la pizza, para que te hagas una idea.
Jorge, pregunta importante. ¿Servís pizza de piña a Sartoria Panettieri?
No, pero no porque no queramos, es porque todavía no ha salido. Hacemos un montón de pizza fuera de carta también, según la temporada.
¿Sí?
Y alguna prueba alguna vez hemos hecho con piña.
¿Y qué?
No somos anti piña ni anti nada,
¿sí?
Sino más bien estamos a favor de lo que queda rico y lo que no. Y pues podría ser que la piña quedara bien en alguna pizza, seguro que sí.
De momento no la hemos hecho,
pero no lo descartamos.
Ah, bueno. Bueno, pues estaremos pendientes.
Claro, Jorge, tú has trabajado en la cocina de restaurantes de mucho prestigio, como ahora el Portal de Echaurren, con 2 estrellas, sí. Michelin. No sé si tú eres de la opinión que la pizza se debería incluir también en este universo de la alta gastronomía.
Pues mira, no lo sé. A nivel mío personal, o al menos nosotros, tanto Rafa, mi socio, como yo, intentamos aplicar todo lo que hemos aprendido en este tipo de restaurantes a lo que es la pizza. Y creo que se puede hacer, digamos, una alta gastronomía en tema de pizza. Ahora, que se debería incluir, ostras, no lo sé.
Bueno, las vuestras lo son porque tenéis unas propuestas fantásticas de pizza. No sé si nos puedes hacer un poco un uno por uno de las pizzas que ofrecéis en el menú. Ahora que también llega la hora de comer, para hacernos un poco más la boca agua. A ver, ¿qué tenéis en Sartoria Panettieri?
qué lástima que no lo pueda contar aquí para que las probéis.
No te preocupes, bueno, que ya vendremos, Jorge.
Pues mira, aparte de esta pizza que habéis comentado, que es la que ha ganado, la que han denominado como la mejor pizza del año,
¿sí?
Tenemos pizzas muy diferentes. Para que os hagáis una idea, hacemos, por ejemplo, una pizza con una base de mozzarella sin tomate, solo mozzarella, una patata horneada con un poquito de romero, panceta y botarga de atún. La botarga es la hueva las huevas del atún, que están curadas. Y bueno, esta pizza, por ejemplo, es muy, no extraña, pero digamos muy diferente a lo que podríais encontrar en cualquier otra pizzería, y es muy rica y le gusta mucho a la gente. Ahora que ha empezado la temporada, por ejemplo, que hay zanahoria, pues hemos hecho una pizza con una base de crema, con crema de zanahoria, o sea, sin tomate, solo una crema de zanahoria, con zanahoria en escabeche, queso, un queso ricota de cabra y torreznos de cerdo para aprovechar la piel que nos sobra de cuando hacemos los embutidos. Y esto también es un poquito, digamos, extraña. Hay otra con una base de crema de espinacas, con mortadela casera también hecha por nosotros. Y no sé, luego hay alguna también para los más clásicos, la margarita normal, la hacemos también. Y una, por ejemplo, con chorizo, tomate, mozzarella, chorizo y orégano.
Vale.
Así es un poquito el general. Tenemos muchísimas, bueno, muchísimas. Hay 12 pizzas y siempre tenemos alguna fuera de carta, pero eso es el general. Vale.
Jorge, dos preguntas. La primera, ¿cuál es la pizza que más sale? Y segunda, si necesitáis gente para probarlas.
La pizza que más sale...
Estos experimentos que dices.
La pizza que más sale ahora mismo, yo te diría que es la pizza número 2. No le ponemos nombre a la pizza, le damos por número.
Ah, o sea,
es una que va...
Número 2,
no hay nombres. Sí, es la número 2.
¿Y por qué no ponéis nombres?
No. Bueno, el nombre son los mismos, los propios ingredientes, vaya.
Vale.
Entonces, la número 2, por ejemplo, que lleva salsa de tomate con burrata y un pesto que hacemos a base de piñones y unos piñones tostados, esa sale muchísimo. Diría que es la que más sale. Y luego necesitar gente para probarla,
sí.
pues bueno, sí, por poder hacer falta, siempre hace falta que la pruebe gente. Pero aquí al final somos casi 40 personas en total entre los dos restaurantes, o sea que nunca,
bueno, si
nunca nos suele faltar.
Si necesitáis gente, ya sabéis dónde estamos.
vale.
Número 2, ¿eh? Por tanto,
sí,
la
número 2 y la que te he comentado de patata también sale muchísimo.
También.
Y esta de zanahoria también tiene buena pinta, ¿eh? Se tendrá que probar. Jorge,
dime.
A ver, claro, aquí en este certamen de la mejor pizza de Europa no han entrado a competición las pizzerías italianas. A ver, ¿tú crees que si hubieran estado incluidas habríais ganado igualmente? Es decir, ¿sois la mejor pizzería también de Europa incluyendo Italia?
Ostras, no lo sé, la verdad. No sé qué decirte. Para esto hacen ahora, creo que en un par de meses harán una clasificación mundial, que ahí entra Italia y el resto también de continentes, y ahí lo sabremos. Para mí, ¿qué te voy a decir? Es la mejor, evidentemente, pero no podría, no me quiero mojar porque hay mucha gente que hace cosas muy buenas y tampoco las he probado todas, entonces eso le dejo a los expertos.
O sea, Jorge, ahora hay otra competición mundial, ¿no? Que aquí sí que estaría incluida Italia y por lo tanto sí,
claro,
que sería como más justicia en este sentido.
Efectivamente, ahora no sé si son 2 o 3 meses, volverán a sacar otro ranking, que ya ahí entra todo lo que es todo el mundo.
Ajá.
Entra con América también, Asia, entonces bueno.
Nosotros apostamos, ahí, sin duda, por vosotros, Jorge. Escúchame una cosa, mejor pizzería de Europa, ¿cómo ha sido este procedimiento? O sea, ¿os habéis presentado? ¿Han venido a vuestra pizzería, a la Sartoria? ¿Cómo ha ido todo?
Pues en teoría funcionan más o menos como, no sé si conocéis la guía Michelin, pero funcionan un poco como ellos. Hay inspectores que vienen, prueban las pizzas, no te dicen que son inspectores, evidentemente, y luego a partir de ahí, pues ellos seleccionan las que creen que son mejores. Nosotros no nos hemos presentado a nada, pero bueno, siempre estamos, nos hemos dado bastante visibilidad, entonces entiendo que a raíz de eso pues nos han conocido y han venido a probarlas. Es el tercer año ya que estamos en este ranking, y yo entiendo que es por eso.
De hecho, el año pasado, si no me equivoco, estabais en la quinta posición y habéis escalado estas últimas posiciones del ranking. No sé, claro, la prueba definitiva de que sois una buena pizzería es que vengan italianos a comer, a probar vuestras pizzas, vuestras especialidades. No sé si tenéis mucho público italiano también sentado en vuestras mesas.
Pues mira, estamos muy contentos porque diría yo que el 80% de la clientela es clientela local de aquí. Y luego, digamos que ese otro 20%, pues de ese mismo 20%, casi todos son italianos. O sea que sí, tenemos italianos, vaya, comiendo casi todos los días.
Això és una bona és una bona referència, eh? Quan vas per la calle, de repente ves que hi ha italians amb una pizzeria cap allà, de cap, Jorge.
Sí.
Escucha'm una cosa. Ya vemos que eres una mente muy creativa. ¿Tenéis pensado crear alguna pizza especial para celebrar? No sé, a ver, Jorge, ¿tú cómo pronuncias pizza? Porque tú, Jar, que tens el pizza... ¿Cómo has dit?
Pizza. Pizza.
Yo soy de Madrid y le digo pizza, pero pizza. Lo mismo está mal dicho también.
¿Y la gente cómo te lo dice más?
Ostras, no sé, llegan hasta gente que dice pizza, entonces... No sé, hay de todos los estilos.
Claro. Va, vamos al tema. ¿Has pensado ya alguna pizza especial para celebrar este reconocimiento, Jorge?
Pues mira, tanto como para celebrar, no, pero bueno, vamos trabajando de cara siempre con la temporada de la mano, entonces cada 2-3 semanas siempre hay alguna pizza nueva fuera de carta. Ahora tenemos una que es a base de múrgula, que la múrgula es una seta que no sé si conocéis, la colmenilla.
Sí, la conocemos.
Hacemos unas múrgulas a la crema que ponemos encima de una pizza con mozzarella.
Muy bien.
Y un jamón braseado, que es como el jamón cocido que hacemos nosotros. Entonces, esa es la que hay ahora mismo, quizá dentro de una semana o de dos semanas, pues cambiamos. Hablamos cada día con payeses, entonces depende de lo que haya, pues al momento van surgiendo cosas. Seguramente estas semanas, como ahí va a haber mucho jaleo con
el premio,
con
¿no?
todo esto del premio, seguramente no movamos mucho las cartas, pero bueno, antes de verano seguro que se vuelven a actualizar.
Oye, últimamente ha venido alguna personalidad así pública, Jorge, a probar una pizza vuestra aquí en la Sartoria.
Pues la verdad que no te lo sabría decir, te estaría mintiendo. Sí que viene gente conocida, pero claro, también conocida depende para quién.
Claro.
Entonces, tampoco sé decirte. Pero al final hacemos entre los dos locales unas 300 y pico personas al día. Entonces, ya solo por probabilidad, seguramente que mínimo, yo qué sé, una vez a la semana venga alguien. Sí,
venga alguien. Conocido. No, ya está bien. Ya entiendo que no lo quieras compartir. Pero escúchame una cosa. ¿Cuántas pizzas al día hacéis?
Ostras, en este local de Gracia, que es más pequeñito, haremos unas 200 al día. Y en el otro local, en torno a 300, 350. Más o menos, ¿eh? Hay días que es un poco más tranquilo, días que más movido. Ah,
vale. Por cierto, Jorge, tampoco tú habéis dicho, claro, evidentemente hacéis pizzas, también elaboráis vuestros propios embutidos, pero para acompañar estas fantásticas pizzas también tenéis en el menú cervezas artesanas, ¿no?, que hacéis vosotros también, o sea, la combinación perfecta.
Sí, hacemos en colaboración con un chico que es amigo nuestro, que se llama Obak, que él se dedica a hacer cervezas, y en colaboración con él hemos hecho un par de cervezas como muy personalizadas para nosotros, con nuestra propia, bueno, con nuestro nombre, con nuestra etiqueta y todo. Y la verdad que son súper, súper buenas. Tenemos una, algo que sería algo parecido a una IPA, y luego una estilo Pilsen, que es así más suave.
Oye, Jorge, ha estat un placer. Gràcies per atendre-nos, sobretot en aquest dia tan especial, perquè ja sabeu que la pizzeria Sartoria Panettiere ha estat, doncs, otorgat aquest premi al millor... Ui, ai, quin susto, perdó, Jorge.
Es que esto no lo tienes,
¿sabes? A veces ya os debe pasar también a vosotros, como hoy, que ha sido como un sotrac molt fort, com la millor pizzeria d'Europa. ¿Cómo vais de reservas? Ara decías que sí, que lo habéis notado, ¿no?, que hay más cola...
A ver, la verdad que siempre trabajamos bastante.
Sí.
¿Perdón?
Que tenemos que reservar con mucha antelación, Jorge.
Yo ahora mismo, bueno, casi siempre es necesario reservar más o menos por una semana para no tener problemas.
Sí.
Y ahora ya no sé qué decirte, porque esta mañana cuando hemos abierto lo que es el sistema había como 600 solicitudes. Entonces,
¿cuántas?
600. Entonces, no sé qué decirte, la verdad.
Bueno, que la gente pruebe.
Me lo programaría.
Oye, y perdóname, y ya está la última pregunta. ¿Los clientes habituales qué os han dicho? Porque seguro que deben haberlo los clientes de toda la vida,
sí,
¿no?
Sí, nos han escrito un montón en privado. Yo todavía tengo el teléfono que parece que me va a explotar. Y entonces sé que me han escrito gente, pero no he tenido tiempo ni de ver quién.
Ni de contestar.
Pero
sí
que hay muchos clientes que ya se han hecho casi amigos, entonces seguro que tenemos mensajes de ellos.
Claro, Jorge, y los vecinos estamos preocupados, y los que somos habituales a la sartoría,
porque claro, ahora vendrá muchísima gente y aún nos costará más encontrar mesa.
No, pero seguro que el que es cliente habitual y nos conoce lo entiende perfectamente. Y ya sabe cómo funcionamos y bueno, lo único que tendrá que reservar un poquito antes.
Bueno, Jorge, resérvanos mesa ya para el magazine del Matí. Apúntanos cuando puedas, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, gracias por atendernos. Aquí,
bienvenida sois. Venga. Que paséis buen día.
Escolta tu, Jorge Sastre, copropietari de la pizzeria Sartoria Panettiere, millor pizzeria d'Europa.
Boníssima.
Tu dius que sí,
no us la perdeu.
Ho has comprovat.
Sí.
Va, que res, passen ja 4 minuts de 3 quarts de 2. Comencem a recollir amb la Villalba.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts per arribar al punt de les dues. Tu hi has anat, a Villalba, amb aquesta pizzeria, no?
No, no hi he anat i moltes ganes d'anar-hi. De fet, jo i molta altra gent de la ràdio que s'ha apropat aquí a la Peixera, perquè mai unes pizzas jo crec que havien despertat tanta devoció com he vist ara a la Peixera. Vull dir que no hi ha pizzas aquí a l'estudi, eh? No n'han portat.
N'hem tingut, per això.
Ho ha explicat
Mercè,
molt bé, Jorge.
De pinya, en vam demanar un dia.
Sí, és cert. Sí, va venir d'allà, cert.
Portar.
És
el Jorge ho ha explicat molt bé, eh?
Sí, home, això és un altre lliga més.
Això és importantíssim, sí. Ui, com m'agrada, Villalba. No sabia, mira que no havia vist el guió, eh? Perquè acabarem amb un protagonista, no? A la xarxa, sens dubte, aquestes últimes hores.
Sí, és ni més ni menys que Quimi Portet. Heu vist l'últim episodi de La Sotana?
Jo encara no.
Ahir la nit.
Però la Mercè ho comentava aquest matí, eh?
Sí.
Que no ens ho podíem perdre.
No, de fet, això que passa a la xarxa, que els moments més mítics el que fan és començar-se a escampar per la xarxa. I és el que ha passat amb aquesta entrevista del que va ser guitarrista de l'Último de la Fila, exacte. Una entrevista de la qual se n'ha compartit aquest fragment amb una gran confessió.
Em va trucar un senyor que es deia Alfred de Jesús.
Alfred de Jesús?
De la companyia discogràfica.
I què et va dir?
Em va dir, Quimi, hi ha els YouTube aquí que necessiten un estudi com el teu per gravar una cosa que volen demà per el concert de l'Estadi Olímpic i tot això. Vaig dir, jo no, a casa no podrà ser.
Vas mirar el rellotge.
No, però és així, la vida és així de simple.
No, què passa? Ni YouTube ni polles.
Quimi Portet, tan ample, dient que no als YouTube.
Clar que sí.
Una cosa que no se sabia... No se sabia si no havies mirat el Zona Franca.
Exacte,
ho havia comentat ja al Zona Franca,
el mateix
però
Joel.
Que ara... Exacte,
el mateix Joel Díaz.
Ara ho tornen a explicar a La Sotana. De fet, jo crec que és una gesta que molts no hauríem estat capaços de fer. És a dir, si venen els YouTube i et demanen el teu estudi, ho deixes absolutament tot.
Tot, entra, el
tot.
Que vulguis.
Ell no ho va fer i té un motiu que ha explicat a La Sotana.
Si has d'anar a cantar amb els teus amics al restaurant Cal Gran de Lledó,
clar,
que és jo estava tota la setmana esperant per anar el dijous a cantar sardanes allà, doncs jo no em perdo això per res del món.
Però sí, pues molt bé, clar que sí, Quimi.
Doncs sí, molt Quimi bé. Portet, amic dels seus amics. Exacte. Que falten molts més Quimis Portets en aquesta vida. Ho celebrem.
Vinga, Quimi Portet, a La Sotana. Tanquem ara el Twitter i anem cap... fa molt que no ho diem, eh? TikTok.
Com us agrada.
Mira, no hi és a Vallejo, però jo...
Doncs
em sent representant d'ella.
Hem d'anar per al compte de la creadora de contingut Clara Clavera, que té més de 20.000 seguidors a TikTok i que amb la seva última decisió ha captivat a personalitats com el cantant Lluís Llach.
Avui estem a Begur i anem a sopar a un restaurant superxulo que creiem que és nou, que l'han obert fa poc, que es diu Clara Restaurant. Veurem què tal.
El seu canal és un d'aquests on hi trobem vídeos Calaix Sastre, de tota mena.
Val.
Fa recomanacions de restaurants, com aquest que escoltàvem a Begur. També fa... viatges, balla, explicar anècdotes personals...
Un popurri.
Un munt de coses que tenen un punt en comú, que és que tot ho fa en català. I com que mou molta gent i fa tantes coses, fa un parell de dies va rebre una proposta al seu correu electrònic, una proposta per part de l'agència House of Marketers, que li demanaven fer un vídeo al seu canal sobre productes de menjar preparat per fer-ne promoció.
Val.
I quan tenien gairebé l'acord tancat, la TikToker li va explicar, com a punt, que la seva llengua és el català, que tot el contingut que fa al seu canal és en català, i que, per tant, en aquest vídeo que li demanaven, no faria una excepció. Doncs bé, quan la community manager, que estava a l'altra banda, va rebre aquest correu, va dir que no.
Que no.
Que el vídeo havia de ser en castellà, una petició a la qual Clara Clavera s'hi ha negat i li ha dit que finalment doncs, no hi havia acord, no? Perquè era un punt molt important per ella que ells no van tenir en compte des del primer moment.
Condició sine qua non.
Una de les coses que ella li explica en aquest correu de resposta és que estrany, diu molt de vosaltres, que no hagueu mirat bé el meu canal,
que
tot és en català. Doncs és un gest que la xarxa ha compartit, molts usuaris fins i tot l'han aplaudit, i entre ells, ho dèiem al principi, el cantautor Lluís Llach, que li ha agraït aquesta contundència i li ha demanat...
Se li ha donat
una abraçada virtual.
A Carla Clavera. Seguiu-la, si és que encara ho feu.
Sí,
a TikTok.
Mira.
Nosaltres la seguim... Ah, no, encara no tenim compte.
Algun dia arribarem, sí.
Va. Ui, ara què? Acabem amb una última persona que centra també totes les mirades avui a la xarxa.
Sí, acabem amb ritme. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Antes muerta que sencilla. Ay, que sencilla. Ay, que sencilla. Que la verdad, porque somos así. Acabem amb Maria Isabel, aquesta jove cantant que amb només 9 anys va guanyar el Festival d'Euro Júnior l'any 2004. Per qui es pregunti què se n'ha fet d'ella...
Què se n'ha fet d'ella?
Té 28 anys i acaba de ser mare, segueix cantant, però ha fet una petita aturada per això, pel fet de dedicar-se plenament a la seva criatura. De fet, ha sortit a molts mitjans explicant que per ella el postpart ha estat molt dur.
Ha estat molt dur.
Una d'aquestes coses que passa en moltes cases, però que no sempre s'explica.
Exacte, poc se'n parla.
I, en concret, ha passat pel podcast de Malbert, la Red Room, on ha explicat per què no veurem a cap mitjà ni a cap xarxa social la cara de la Daliana, la seva filla.
Mi bebé a lo mejor día de mañana, si yo la expongo, me hubiera dicho, ¿qué haces? Yo no quería ser pública, yo no quería...
Tú puedes hacer negocio de tu vida y de tu imagen, ya, pero digo, sin necesidad de vulnerar y sobreexponer los derechos y la imagen de tu hijo.
Sí, sin hacer negocio.
Ja ho sentiu, no vol fer negoci amb la imatge de la seva filla, que és una decisió que hi ha molta gent que no entén tenint en compte el seu context, no? El seu precedent.
Escolta,
que és que
això,
amb només 9 anys va estar per tota Europa, mitjans i no mitjans, i se li va veure la cara. Doncs té resposta també per això.
¿Cómo puede estar diciendo esto María Isabel si ella... desde pequeña
pues muy fácil.
Ha sido una persona
porque
pública.
Yo tenía una ley que me protegía.
Dilo, tata.
Y en Instagram, ¿quién coño te protege? Yo quería estar ahí. Yo con 9 años, vale, no era consciente a lo mejor porque era una niña.
Porque ahí te tenías
yo tenía unos horarios, yo tenía contrato, era todo alta muy estricto.
Alta de la seguridad social, si tú te caías, te cubría, estaba todo. Y no podemos comparar eso con lo que es muchos Instagrams,
sobre...
que es... posició. Un gran hermano 24 hores de los niños.
És
un...
Sí.
Bueno. Això, aquesta llei que ella la protegia i que ara s'han anat de mare, ho té claríssim i, de fet, ha dit que no vendria la imatge de la seva filla ni que li paguessin 1 milió d'euros.
Doncs mira, què ha dit Maria Isabel. Tu te recordes de Maria Isabel o no?
Home, i tant. Qui no ha imitat el seu ball amb qualsevol...
Així que feia això com una cosa
vano,
amb el peu, no?
Sí,
ja,
bueno,
amb el vano.
És tota una coreografia.
Sí.
No us la sabeu?
De la coreografia?
Clar, que amb el vano. Tu que sempre portes vano, Mercè. És una coreografia que integra aquest element.
El TikTok.
Mira, podríem començar així.
No caldria, ja pensaré d'una altra manera. Mercè Mondello, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Abans de... No marxis, feia temps que no t'ho deia. Recordem el nostre canal de YouTube, que poc en parlem també, i ho hem de reivindicar, no? Sobretot amb la darrera publicació pel que fa al Matí Estel, amb aquest concert. A veure, no, el concert és dissabte, a la Sala Lu de Gas, però Joan Rovira, que ens va regalar un acústic molt xulo.
Sí, de fet, si entreu al canal de YouTube de Ràdio Estel, subscriviu-vos perquè trobareu acústics, ara ho deies, de Joan Rovira, de Su, de Haldor Mar, d'un munt d'artistes que passen per aquí i ens regalen moments increïbles.
Moments màgics. Ara sí, gràcies, Mondelo. I hi ha un minut. Un minut perquè la Marta Jarque... Ai, a veure, com ho fem, això? Perquè avui t'hem tingut a la Villalba, ja des del primer minut del programa.
Sí.
Tu no ho tenies, no?
La primera, la pista no.
La segona, què?
M'ha costat moltíssim, però al final, amb molta ajuda, he aconseguit trobar-ho.
Que no hi hagi caigut perquè li heu dit, precisament, després d'escoltar la primera pista.
No serà pas.
Mira, que em sembla que tenim un oient.
Què diu?
A veure.
La resposta a l'ultrasó d'avui és el rugby. Greetings from New Zealand.
Mira,
Que
bo.
Mira, és que ja, això més? Passa gràcies a tenir una aplicació que es pot escoltar per tot el món.
Ràdio Estel Oficial.
Per tant, molt bé, quina sorpresa.
El rugby.
Li haguéssim pogut preguntar a aquest que ve de Nova Zelanda si també sap fer haques, que són aquests balls, aquestes coreografies que fan abans del partit. Bola. Fa molta por.
Ja li preguntarem. Mira, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Us deixem amb l'Estel Migdia i Xavi Toscano.